COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Des de fa un temps, Catalunya s'ha convertit en el destí favorit dels joves per celebrar raves. Ho demostren les últimes festes ocorregudes a Torà, a la província de Lleida, Sarral, Tarragona, Muntanyola, a la província de Barcelona, o la d'aquest últim i llarg cap de setmana, a Sant Jordi Desvalls, a les comarques de Girona, que han posat en alerta els Mossos d'Esquadra pels riscos que comporta l'acumulació de persones en tot l'entorn rural. Els que van de raves ens han explicat, no és difícil trobar, a través de les xarxes socials, opcions perquè els joves puguin acudir a aquesta mena de esdeveniments. Es tracta de festes que se celebren en llocs abandonats, sense llicència ni mesures de seguretat, en descampats o masies allunyades de la zona urbana per evitar ser localitzats i que els residents donin la veu d'alarma. Des dels sectors de l'oci nocturn es queixen de la inacció dels Mossos d'Esquadra i també de les policies locals perquè, a més de considerar-ho una competència deslleial, no reuneixen les mesures de seguretat exigides, per exemple, a discoteques o bars musicals. Tot i les queixes a la Generalitat, l'oci nocturn denuncia la falta de prevenció per part de l'administració i la passivitat dels cossos policials i també els ajuntaments. I què hi diuen els Mossos? Doncs la policia autonòmica mira cap a un altre costat i s'escuda en el llim legal per a no dissoldre aquestes festes i expliquen que, com en qualsevol altre operatiu, ponderen si l'expulsió a la força de centenars de persones podria ser pitjor que les molèsties que puguin causar aquestes festes raves. En casos com Torà, Sarral, Muntanyola o Sant Jordi Desvalls, els agents se centren en localitzar els organitzadors sobre els quals podrien caure sancions administratives o també penals. Encara que celebrar una festa il·legal en si no és un delicte tipificat en el Codi Penal, l'incompliment d'unes certes normatives pot derivar en conseqüències greus, així ho diuen els Mossos d'Esquadra. Es necessita, per exemple, un permís que normalment atorguen els ajuntaments, així com complir amb el requisit de disposar de l'autorització del Departament d'Interior. El problema d'aquestes festes raves salvatges és que es mouen al marge de tot això, de tot legalitat. El que sí està amb notícies totalment legals és la Mar Puerto. Mar, molt bon dia.
Molt bon dia.
Amb ella repassem en titulars l'actualitat d'aquesta jornada. Bona tarda.
Bona tarda. Comencem parlant d'un tema polèmic perquè la Conferència Episcopal Tarraconense ha manifestat el seu rebuig al GAC de TV3 per ferir la sensibilitat de moltes persones. Ha sigut avui dimarts quan s'han pronunciat sobre el programa Està passant de TV3, en què una humorista simulava ser la Verge del Rocío davant d'una paròdia que considera que fereix la sensibilitat de moltes persones i particularment la de tots els creients que guarden la seva fe i les seves tradicions religioses. I avui, entre altres coses, també hem de tornar a parlar de la llei de la segona oportunitat, perquè el jutjat mercantil ha perdonat un deute de 20.300 euros a un veí de Gramunt amb una incapacitat permanent. En aquest cas, l'home va patir un accident i durant més de 10 anys ha viscut una situació de pobresa a causa de la seva insolvència. A tot això, t'expliquem que un estudi ha mostrat que els catalans han de destinar el sou brut íntegre de 8 anys i mig per pagar l'habitatge al màxim de l'última dècada. Per demarcacions a Barcelona, el temps necessari per pagar la hipoteca es va enfilar fins als 9 anys i mig i per sota de la mitjana es situa en Girona amb gairebé 8 anys, Tarragona amb 5 anys i mig i Lleida amb 4 anys. I atenció, perquè ha estat absolt l'extinent d'alcalde de Santa Susana acusat d'abusar sexualment d'una noia el 2018. A la sentència del tribunal considera que no ha quedat suficientment provat que les relacions sexuals que va mantenir no fossin consentides i també considera que no ha resultat suficientment acreditada la hipòtesi de la Fiscalia. En salut, la grip continua en descens a Catalunya i torna al nivell basal després d'arribar a dos pics aquest hivern. La Covid, per la seva banda, també es manté estable amb transmissió baixa, amb 13 persones menys ingressades i 9 persones a l'UCI. A tot això, també acabem informant de que la Sagrada Família oferirà visites nocturnes guiades i tallers per Sant Jordi. El taller i la visita es titularà El Temple de la Llum i estarà organitzada amb el suport del projecte Dona Colors, que permet a dones en risc d'exclusió social aconseguir la inserció laboral a través de la costura.
Gràcies, Mar. Tot això són notícies d'un dimarts amb sol, força sol arreu de Catalunya, núvols prims i, en general, un ambient càlid. Demà el vent serà protagonista al prelitoral de Tarragona i el de Barcelona amb ascens de temperatures a l'espera d'un dijous amb un canvi de temps marcat per la caiguda de temperatures. I com està la xarxa viària hores d'ara? Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Encara moltes dificultats aquest matí per circular per la zona de Vilafranca del Penedès. A l'autopista P7 hi ha hagut una topada entre dos turismes sense ferits, però un d'ells s'ha incendiat, s'ha hagut de treballar per apagar aquest vehicle i ara s'està reparant la via, l'asfalt, en aquest punt. Per tant, es manté encara un carril tallat en aquest punt de la P7, de Vilafranca, i en sentit nord. Les conseqüències ara mateix són uns 19 quilòmetres de lentitud amb retencions des de pràcticament Llorenç del Penedès, quasi l'enllaç amb l'autopista P2, fins a aquest punt de Vilafranca en sentit nord. Per tant, moltes dificultats, com és evident. Intenteu evitar la via, si possible. Depèn de la ruta venint de l'autopista P2 o també de la mateixa autopista P7 més avall. Vies alternatives com la Nacional 340 mateix, com la C31 o com la C32, en aquest cas, via de peatge. A banda d'aquest punt, hem de dir que en general la circulació és més o menys còmoda. Sí que destacarem un altre punt amb accident, en aquest cas a la C32, a l'altura de Palamós, en sentit Platja d'Aro, el trànsit o la circulació es fa pel voral. En aquest punt hi ha més o menys un quilòmetre d'aturades en aquest tram. És tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molta paciència, doncs, si esteu en carretera, sobretot a l'autopista AP7. Tenim, hores d'ara, dues cites immediates als carrers de Barcelona. La primera, al mercat de la Boqueria, que està de dol. I és que aquest matí ha mort Juan Ballén, més conegut com Juanito, el propietari de l'històric bar Pinocho. Tenia 88 anys i va passar-ne quasi 80 darrere de la barra d'aquest emblemàtic bar barceloní. La defunció s'ha produït enmig de la polèmica pel traspàs de l'establiment i quan d'aquí pocs dies es presentarà un llibre d'homenatge a la figura de Juan Ballén. Ens situem, doncs, a la Boqueria, amb la Clara Fernández. Bona tarda, Clara.
Bona tarda, Carlos. Es tracta d'una pèrdua en el món de la gastronomia barcelonina que ha sorprès i entristit a milers de catalans que han gaudit de la seva cuina durant tots aquests anys. Els primers a sentir la seva falta han estat els seus companys del mercat de la Boqueria, qui guarden un molt bon record tant d'ell com de la seva cuina.
El Juanito tothom el coneixia, era un personatge divertit, simpàtic, emblemàtic, que la Boqueria ha perdut una gran persona.
Era un tío de escándalo que ha hecho mucho beneficio y era una persona, bueno, muy carismática. Bueno, esas personas que tienen un carisma en positivo. Lo echaremos de menos y que ya está claro que lo llevamos en el corazón.
Era como si fuera mi segundo padre. Es nuestro referente. Cuando hablas de Pinocho, todo el mundo relaciona Boquería con Pinocho. Ha sido una persona que ha movido la Boquería por todo el mundo. Esto se lo tenemos que agradecer todos los comerciantes que estamos aquí, porque creo que es nuestro referente para que Boquería todavía sea más conocida de lo que es.
Són molts els que creuen que les darreres disputes familiars sobre el futur de l'històric establiment han passat factura a la salut de Juan Ballén. Al febrer, l'Ajuntament, a petició del PSC, va iniciar els tràmits per a concedir-li la medalla d'or de la ciutat. El mercat també va demanar que se li entregués un guardó per la seva tasca i aportació a la gastronomia de Barcelona. Una petició a la que també s'hi ha sumat Amics de la Rambla.
Gràcies, Clara, des de la Boqueria de Barcelona. L'altra comunicació en directe ens porta fins al Departament d'Interior perquè els taxistes agrupats a la plataforma Elite anuncien noves mobilitzacions. En aquest cas, seran 4 dies de protestes a l'aeroport del Prat la setmana que ve contra els conductors, ells diuen que pirates. També han anunciat una acció sorpresa al vestíbul de la T1 i una marxa lenta entre les dues terminals que hi ha a l'aeroport d'Arceloní. Mireia Alfocea, bona tarda.
Doncs sí, Carles, bona tarda. Els taxistes de Barcelona s'han unit per lluitar contra l'intrusisme laboral dels pirates de l'aeroport. De moment afirmen que han pogut fer fora 45 d'aquests conductors, que en total els robaven cada dia entre 800 i 1.000 serveis. El portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez, ha anunciat aquest matí la nova onada de mobilitzacions que vindrà acompanyada d'una acció sorpresa.
El lunes 17 vamos a hacer una invasión de taxistas en el hall de la Terminal 1. O sea, no habrá servicio mientras dure esta movilización. Y vamos a hacer una acción sorpresa, sobre todo se la vamos a dedicar a Aena. El martes vamos a hacer lo que nosotros llamamos una pitada infernal. Vamos a pitar cada 2 horas, 30 minutos sin parar, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. El miércoles 19 vamos a hacer una marcha lenta de unos 2.000 coches entre la Terminal 1 y la Terminal 2. Y el jueves 20 volveremos a invadir el hall de la Terminal 1 y decidiremos si no ha habido señales de vida ni soluciones si venimos a la ciudad.
Elite Taxi ha fet una sèrie de demandes dirigides a Aena i al conseller Joan Ignasi Elena, a qui acusen de no fer bé la seva feina i haver abandonat el servei de taxi a l'aeroport. Tot i això, Tito Álvarez ha destacat la feina dels Mossos d'Esquadra i ha agraït la seva dedicació.
Gràcies, Mireia. Des del Departament d'Interior de la Generalitat, ja ho sabeu, la setmana que ve, problemes ciutadans amb taxi a l'aeroport de Barcelona. Els casos d'assetjament escolar a Sallent i Sant Carles de la Ràpita amb suïcidis o intents de suïcidi han fet aflorar les últimes setmanes possibles nous casos. El Departament d'Educació ha explicat que des de gener el servei de suport a l'alumnat en situació de violència havia rebut concretament 241 trucades, de les quals 125 eren per un possible cas de bullying. Els experts en la matèria i els docents confien en la figura del coordinador de convivència escolar a tots els centres de cara al pròxim curs, perquè els professors, com ens ha explicat Ferran Barri, tot i disposar d'algunes eines i de certa formació, poder detectar ràpidament un possible assetjament escolar sovint va més enllà de les mateixes aules, Yolanda Canales.
I una qüestió que és important per Ferran Barri és la prevenció. Per això ja veu bé que la gent estigui ara més sensibilitzada amb el bullying i estigui més alerta, encara que reconeix que es poden donar situacions de fals assetjament. Però més val prevenir que curar, assegura. En tot cas, deixa clar que la detecció precoç és fonamental, tot i que sovint no és fàcil, perquè a les escoles l'assetjament passa d'esquenes a l'adult, al professor, que quan ho detecta és perquè la situació està ja molt avançada. En tot cas, diu que hi ha indicadors que poden donar algunes pistes.
De vegades, les persones que pateixen bullying són aquells nens o nenes que típicament arriben tard sempre, perquè no es volen trobar amb els seus assetjadors pel passadís o pel carrer, busquen qualsevol excusa, de vegades, per quan marxem, quan s'acaba la classe, fer-nos algunes preguntes, per tampoc sortir acompanyats d'aquestes persones que els hi fan la vida impossible. Són aquells nens o nenes que no volen sortir al pati sempre posant excuses.
Barri considera que els protocols que hi ha davant el bullying a les escoles són correctes, però reconeix que de vegades no es posen en marxa de forma ràpida ni de la manera més adient.
I de vegades quan ens donem compte ja la cosa està en una situació avançada. També posar en marxa els protocols de vegades no sempre es fa en el moment adequat ni de la forma adequada, perquè requereix tot un inici, tot una pensar que pugui estar passant alguna cosa, i moltes vegades no som conscients, o no són conscients els docents de que això està passant.
Precisament per fer front a aquesta situació, o millor dit, per prevenir possibles casos de violència als centres educatius, a partir del proper curs s'introduirà la figura del referent de convivència, un professional que formarà el professorat, però que estarà especialitzat en coeducació i l'abordatge de les situacions de violència. Amb tot, els Mossos alerten que sovint aquests assetjaments són híbrids, es traslladen del món físic al virtual. Per tant, és un assetjament més continu perquè es produeix físicament a l'escola, però continua quan la víctima arriba a casa, perquè també hi és el mòbil. Per això, la Policia Autonòmica ha fet un gir en els últims temps en l'abordatge del bullying a les escoles i para més atenció en el ciberassetjament.
Avui a COPE Catalunya i Andorra us estem explicant que el Departament d'Educació ha alertat que s'han triplicat els avisos de casos de bullying des del suïcidi de les adolescents de Sallent. Acabem d'escoltar fa uns moments els mal de cap dels professors perquè sovint els hi falten eines per poder detectar i alertar de casos d'assetjament escolar. Vull saludar ara el senyor Ramiro Ortegón, que és president de la plataforma PDA Bullying, amb més de 20 anys d'experiència en temes socioemocionals en centres educatius. Ramiro, molt bona tarda i gràcies per estar amb nosaltres, eh?
Bona tarda, un plaer estar amb vosaltres.
Molt bé, aviam, des de la teva experiència, tallar amb el bullying és una feina no només dels professors, sinó, jo diria, que de tots els alumnes dels centres escolars i també de les famílies, no? Cal detectar-ho el més aviat possible i plantar-hi cara, veritat?
Veritat, la veritat és que és un fenomen social i és veritat que la responsabilitat està en els i dels joves que formen part d'un grup. Existeix bullying perquè hi ha un grup de nanos que ve a l'entorn formal o a l'entorn no formal, generen situacions de violència i, per tant, situen a persones en rol de víctima, cosa que al final has de poder donar una resposta des dels propis nanos, però sense deixar de banda que les famílies com a institució i el centre educatiu o l'espai esportiu de lleure també són responsables, garants del benestar d'aquests infants i joves.
Clar. Centrant-nos en l'aspecte educatiu, el pròxim curs hi ha previst la instauració del coordinador de benestar social. Aviam, quines funcions té aquesta figura i en mans de qui hauria de recaure aquesta tasca, Ramiro?
Ok. Aviam, les funcions, en la nostra mirada, han de poder separar-se en les funcions que tenen la prevenció, la promoció del benestar i la convivència, que aquí jo crec que hi ha un punt coordinatiu amb la resta d'agents de l'entorn educatiu que sigui, per poder generar espais de foment d'aquest benestar i de desenvolupament d'habilitats personals per donar resposta a la vida. partir d'aquí, jo crec que la figura de combinació de benestar és molt clau en la detecció de situacions. Bàsicament el que s'està dient és que posem una figura que sigui un referent, una referent important, clau i clara davant de tothom, totes les comunitats educatives, per poder detectar situacions d'alerta. A partir d'aquí, la funció més important en l'actuació o en la resposta és que sigui una persona que lideri o equips que donin resposta i que coordini amb el territori. Mm. Perquè no hem de deixar de banda que l'abordatge de qualsevol situació de violència està bé fer-la des de casa nostra, com podríem dir, però no podem, necessitem ajuda, no podem fer-ho sols. I, per tant, aquesta figura té una funció de coordinació amb el territori molt important. Mm.
Aquí a Catalunya, en Ramiro, el Departament d'Educació ja té clar quina formació ha de tenir aquest coordinador i les funcions que ha de tenir, o encara està tot una mica a les beceroles?
Jo crec que aquí a Catalunya encara s'ha de fer molta construcció. Hem de caminar plegats, tant amb el Departament d'Educació com amb altres agents d'altres entorns educatius, en el que puguem construir una formació de qualitat. És important saber que, per exemple, en temàtica de bullying, ara mateix a Catalunya no tenim cap formació especialitzada a través de les universitats. Hem d'anar fora de Catalunya per poder trobar aquesta formació. Per tant, pensem en formacions específiques per a aquesta figura, però també en formacions especialitzades que ens ajudin a poder tenir més capacitat de resposta tant a la temàtica de bullying com a altres tipus de violències i maltractaments importants, com poden ser temes d'abusos sexuals o d'odi, discriminació i etcètera.
Clar. Perquè, clar, Ramiro, gestionar la convivència en un centre educatiu és molt complicat, ho hem pogut veure en casos recents, el de Sallent, o, per exemple, també Sant Carles de la Ràpita, recordo, no?, amb un nen autista, doncs això, que gestionar la convivència en un centre, en fi, és difícil, amb una sola persona.
Clar, una sola persona, no li podem fer recàrrec aquesta figura, tota aquesta gestió de la convivència, com et deia, jo crec que ha de ser una persona que lideri equips. Ja fa temps que els protocols del departament en temes d'abordatge de qualsevol tipus de situació violenta parlen d'equips de valoració. L'equip de valoració, les comissions de valoració, com es diuen en altres zones de l'Estat, són figures que, lògicament, no són una única persona, que, a més, si aquella persona la tens de baixa, és com donar resposta. No, són equips. I aquests equips, al final, has de poder tenir-los preparats, però liderats per aquest coordinador o coordinadora, que jo crec que, potser ara no, però a 3 anys vista, a 4, la veritat que tindrem molt camí fet per poder arribar a allò que li deien l'agenda 2030 de l'erradicació de la violència en la infància.
Quan largo me lo fiais, 3 anys, vull dir, hauríem de ser molt més àgils i molt més ràpids, però bueno, en fi. Escolta una cosa, Ramiro, la infància i l'adolescència són etapes, crec jo, molt complicades, amb moltes vulnerabilitats personals, no? Les enquestes que hem conegut últimament diuen que l'estat emocional dels nois i les noies ha empitjorat molt després de la pandèmia. Tu et consta això?
Ens consta això, és a dir, pensa que nosaltres, com a entitat que som un suport extern, hem augmentat tota l'acció d'abordatge de situacions en un percentatge que és una barbaritat. I, per tant, es correlaciona. Les dades que ens diuen que la salut mental i la salut emocional dels nanos estan més dolguda, més tocada en aquesta vulnerabilitat, es corroboren amb les bones pràctiques que també fan els agents educatius, que és demanar ajuda i, per tant, fer les accions tant en prevenció com en detecció, com en actuació, sobretot a través de l'assessorament, perquè nosaltres ens dediquem a això, sobretot, a poder assessorar abans de poder fer una intervenció.
Ramiro, ja per acabar, la pandèmia, els confinaments han significat moltes hores davant d'una pantalla. Tot això té relació amb l'increment de casos, per exemple, de suïcidis que hi ha hagut els últims temps?
No m'atreveixo a donar-te un sí rotund, perquè aquestes coses les poden estudiar molt bé. L'estudi i la investigació per poder definir aquesta afirmació, jo crec que encara ens hi queda molt per conèixer. El que està clar és que el com utilitzem l'entorn digital i com cada cop més hem de poder estar més preparats per poder ajudar a que els nanos es desenvolupin la seva identitat digital i puguin participar d'aquestes xarxes de forma sana, és tot un repte encara de futur. Vull dir, encara ens queda molt.
Molt bé, reptes de futur que deixa sobre la taula Ramiro Ortegón, president de la plataforma de PDA Bullying. Esperem que aquesta figura del coordinador de benestar escolar doni resultats ben aviat, perquè jo crec que la societat i els nois i noies ho necessiten. Ramiro, gràcies i molt bona tarda.
Molt bona tarda, moltes gràcies a vosaltres.
Seguim, i ho fem ara parlant de la sequera, que és el primer problema important de Catalunya. Ho ha dit aquest matí el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha comparegut després de la reunió habitual dels dimarts i de la frustrada cimera de la sequera en la que els partits van ser incapaços de posar-se d'acord. Aragonès ha demanat a l'oposició responsabilitat i no caure en el bloqueig, però no ha volgut parlar de restriccions d'aigua de boca, de possibles restriccions d'aigua de boca. Amb tot, cal recordar això sí que l'Agència Catalana de l'Aigua preveu que la declaració d'emergència, l'última fase de totes les que hi ha, es produeixi a finals d'agost o setembre, si no plou, Sergi Torr.
Sí, aquest migdia l'estat dels embassaments es situa a Catalunya en un 26% de mitjana i Pere Aragonès, tot i que no ha anunciat cap nova mesura restrictiva, sí que llança una advertència. La sequera ja pot influir en l'economia de Catalunya. Després de la pandèmia, de la guerra d'Ucraïna, ara la sequera es presenta com una amenaça. Els sectors amb més demanda d'aigua són els usos agrícoles, rec i ramader. La sequera ja afecta els cultius de secà, que representen a Catalunya un 67% del total. La falta d'aigua reduirà la producció de llegums, hortalisses, l'oliva i tubercles. Això provocarà augment de preus, que ja es noten, avui costen un 16% més. El president Pere Aragonès alerta. La sequera acumulada en els últims 32 mesos ja és el principal problema de Catalunya.
Venen mesos difícils. La sequera és el principal problema i el més immediat que tenim avui com a país, un problema que també pot afectar no només el que és l'abastament d'aigua, sinó també pot tenir conseqüències en l'àmbit econòmic.
Aragonès nega que el retard de 20 anys en la millora del regadiu a les Terres de Lleida pugui afectar la situació actual per una falta de connectivitat. D'altra banda, el president alega que l'ampliació de la desalinizadora de la Tordera i la nova de la Conca de Foix ajudaran de cara al futur i també amb noves potabilitzadores. El govern destinarà 50 milions d'euros als ajuntaments que ho demanin per millorar la xarxa d'abastiment i portada d'aigua a les seves localitats.
I et parlo ara de les associacions de guàrdies civils a Catalunya, que han denunciat que més de 1.000 agents del cos han marxat d'aquesta comunitat per culpa del procés i exigeixen la dimissió del ministre Grande Marlaska. A més, acusen el titular d'Interior de ser còmplice del desmantellament encobert del cos i han lamentat el clima hostil que viuen cada dia els agents, sobretot a les comarques de Lleida i Girona. I Yolanda Canales.
Hores d'ara, un 20% de la plantilla de la Guàrdia Civil a Catalunya està vacant després de la sagnia d'agents que han decidit abandonar aquesta comunitat autònoma, especialment a les províncies de Lleida i Girona, per la pressió que ha exercit l'independentisme. I tot plegat, diu el secretari general del JUCIL, Ernesto Vilariño, amb la complicitat del govern central, que no ha fet res per aturar aquesta situació i que ha permès que els Mossos estiguin fent una colonització de competències, és a dir, que estiguin oferint serveis que no els correspon, que són competència de la Guàrdia Civil, com és el cas del servei i marítim. Els agents pateixen condicions d'odi, rebuig i per això decideixen marxar, però tampoc hi ha incentius perquè els agents escollin Catalunya com a destinació. No només incentius econòmics, sinó que els fills dels agents, per exemple, no poden escolaritzar-los en la seva llengua materna, en castellà. Ho explica Milagros Cívico, responsable del JUCIL a Catalunya.
Que el govern de Cataluña ha reiterado en muchísimas ocasiones que no tiene pensamiento de hacer cumplir lo que es la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del 25%, de ese 25% de asignaturas en castellano. Este es uno de los principales motivos. Otro de los motivos es el tema de que al no existir un aliciente para hacer atractivo lo que es este destino, pues nos encontramos con esa falta de personal.
Tot plegat, apunten des d'aquesta associació, està portant el desmantellament encobert de la Guàrdia Civil a Catalunya. I això s'ha d'afegir una altra qüestió. L'Institut Armat no està inclòs al servei d'emergències, al 112.
Gràcies, Yolanda. Fem una pausa per publicitat i després t'explico què diuen els bombers sobre aquests detectors de fums que s'estan instal·lant en cases particulars. 2 minuts i t'ho explico.
Este miércoles desde las 8:30... La ida de los cuartos de final de la Champions en tiempo de juego.
Aquí, en COPE.
Real Madrid-Chelsea.
Dobló la pelota para Rodrigo y Rodrigo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Fantástico!
Los referentes de la radio deportiva.
¡Maravilloso!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Poder hacer hasta 56 kilómetros más por depósito es una gran noticia, ¿verdad? Reposta Carburantes BP Ultimate con tecnología Active y, si al llegar al gimnasio ves que has olvidado la bolsa y debes volver a por ella, pensarás en que te vas a librar de las sentadillas y no en el carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar por distintos factores. Más información en bp.com.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tu deia fa un moment, fes atenció al que li han explicat els bombers a la Mar Puerto. Li han recomanat instal·lar detectors de fum a casa per evitar possibles incendis. Mar, en quins espais és més útil col·locar aquests detectors de fums?
Sí, així és. Per exemple, es poden col·locar els passadissos a prop de la sortida de la cuina, al menjador o a la sala d'estar, i també allà on es carreguin les bateries elèctriques de patinets o bicicletes. A més, hem de destacar que també poden despertar-nos quan dormim i, per tant, ens poden salvar la vida. Nosaltres hem parlat amb el cap de la Divisió de Prevenció i Investigació Postsinistral del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, Albert Ventosa, qui ens explicava així les causes més freqüents d'incendis a casa.
La instal·lació elèctrica és una de les causes importants. Una altra està en els sistemes de calefactors puntuals, estufes, siguin elèctriques, siguin de butà, pel fet que puguin estar molt a la vora d'elements combustibles, com puguin ser tèxtils, sofàs, roba, cortines o bé mobiliari. També una altra causa són elements o flames o cigarrets que poden acabar estan en contacte amb aquests mateixos materials combustibles. I també una altra causa la trobem a la cuina, en la cocció, perquè ens descuidem, perquè estem fent mil coses alhora a casa o perquè ens truquen, o fins i tot perquè alguna vegada ens despistem i sortim de casa i ens deixem el menjar en cocció.
I és que aquests detectors de fum es poden trobar a les ferreteries i són molt fàcils d'instal·lar perquè ho pots fer un mateix. Així és com ens explicava el gerent de la ferreteria Adico Industrial de Ripoll, David Linares, com podem fer aquesta instal·lació i la facilitat que hi ha tant pel seu ús com pel seu preu.
Un detector de fums és una instal·lació molt, molt fàcil. Al final poden anar cargolats o amb una cinta de doble cara, l'enganxes i ja està, i funciona. De fet, porta unes piles i ja està, funciona així. És una cosa molt senzilla. Si ets generós, 10 minuts. Ficar-hi les piles, collar el sostre, sobretot, perquè hi ha gent que el fica a l'estanteria perquè el sostre queda lleig, i ja està, no és que no té més.
Així doncs, com dèiem anteriorment, hem de dir que instal·lar detectors de fum a casa ens pot salvar la vida.
Després de Setmana Santa i amb la mirada posada cap a l'estiu, el sector del circ i dels firaires es preparen per una temporada que pinta bé. Després de la crisi de la pandèmia, que ha deixat ferides profundes en els dos sectors, ara els ha tocat ballar amb les conseqüències d'una inflació descontrolada i unes administracions que no posen gaires facilitats a tots dos sectors. Tot i aquests entrebancs, els professionals del circ i els firaires veuen el got de cara als pròxims mesos mig ple, Sergi Tor.
Sí, Carles, al cap i a la fi es tracta d'una feina molt vocacional que ajuda a enfrontar-se als problemes diaris. La pandèmia i ara la inflexió amb la pujada de carburants i de serveis. Tot i l'augment de la competència digital i també de les alternatives recreatives, el públic que va al cirque i a les atraccions es manté estable. Arrere en Cope Catalunya i Andorra ha parlat Emili Raluy, cinquena generació de la històrica família Raluy. Després d'actuar a Sabadell aquests dies, de camí a Castelló, amb 40 caravanes, algunes del segle passat, que es converteixen en un museu, un circ de 50 treballadors, i on els números van sortint, com ens ha confirmat Emili Raluy.
Nosaltres hem passat de tot en la nostra vida, coses molt, molt complicades, i sempre hem sortit endavant i més, jo crec que amb més força. I això jo crec que passarà. Ara mateix hem d'estar tots una mica units, més o menys ens va bé.
I les atraccions de fires i firetes que tornen a la normalitat aquesta primavera i pròxim estiu van ser les últimes del sector en obrir a causa de la pandèmia. Han hagut de pujar preus. Un viatge costa prop de 4 euros i la competència augmenta per les ofertes públiques dels ajuntaments per instal·lar a les seves festes l'obligat parc d'atraccions.
Ja ho hem escoltat, els professionals del circ que miren amb optimisme els pròxims mesos, que són els més forts de l'any per a tot aquest sector, i els firaires, també, on arriben mesos importants. Quines expectatives tenen de cara, doncs, aquests pròxims mesos? Li volem preguntar al senyor Hugo García. Senyor García, molt bona tarda.
Bona tarda.
Ell és un firaire històric a les comarques de Lleida. Aviam, vostès o vosaltres, els firaires, com veieu els pròxims mesos? Amb el got mig ple o el got mig buit?
Pues lo veiem justament amb el got mig ple.
Bueno, això vol dir que hi ha bones notícies i que, per exemple, avui estaven vostès, els firaires de Lleida, molt pendents d'una reunió que hi havia aquest matí per si l'Ajuntament concedia, doncs, als firaires lleidatans de tota la vida la gestió de les que vosaltres denomineu firetes. Al final, com ha acabat aquesta pugna entre vosaltres i uns altres que hi havia que eren optants a quedar-se les firetes?
Pues aquesta punta ha quedat malament per naltres, perquè resulta que aquesta empresa que ha licitat, que és una empresa que es dedica a revendre els llocs als firaires, pues ha ofertat el màxim que pot ofertar econòmicament, i això, les conseqüències són que automàticament els increments dels rebuts, diguem, dels firaires, us pujaran un 30 o un 40% més, i això, la conseqüència és que quan arribin les persones a les firetes, pues es trobaran que un viatge d'una atracció valdrà 5 o 6 o 7 euros.
Clar, això són conseqüències ja directes pels usuaris, pels clients vostres. Conseqüències per vosaltres, quines suposaran també?
Pues conseqüències per nosaltres, que ara mateix hem de fer els números si econòmicament és rentable poder assistir a aquest tipus de firets, amb les firetes, per exemple, de Lleida, que nosaltres amb els números que fem de l'associació, que sempre el que intentem és que pel públic sigui el preu més econòmic possible i que tinguin tots els màxims serveis, pues que les conseqüències són que nosaltres creiem que fallaran com a mínim o no voldran assistir amb aquestes firetes, pues més del 60% d'atraccions que hi haven normalment.
Clar. Clar, el tema dels preus, que és el que afecta la butxaca de pràcticament tothom, és una de les crítiques que sempre més s'escolta quan vas a les fires amb les criatures. Cada cop posen més els preus de les atraccions.
Claro, és que tot això és una conseqüència. Sempre hem parlat que nosaltres, les fires, és una part, a més, sobretot a Catalunya, que és part de la tradició i cultura de Catalunya, m'entens? Perquè una festa major sense firetes, pues no és festa major. Mm. Claro. I l'Ajuntament o la part que tu porti que comença a apretar econòmicament, que això és una cadena al final. Si no, tu necessites un diners per pagar el que li pagues als ajuntaments, perquè normalment la gent se pensa que els firaires o les firetes, quan arriben a un lloc, venim gratuïtament, i això es fals completament. Sempre es paguen unes taxes municipals, després hi ha unes taxes d'enginyeria, permisos, responsabilitat civil, tens els teus treballadors assegurats, el manteniment dels camions, per exemple, el gènere, d'això, clar, és una cadena. Contra més diners tens amb empleats, has de cobrar més car el viatge, m'entens? Mm-hmm. Els ajuntaments tenen la potestat, la favor de dir, intentar buscar uns preus més econòmics, sempre pots arribar a uns altres preus, perquè jo faig algunes fires, per exemple, per la part de la Rioja i tot això, que els ajuntaments acorden uns preus amb les associacions o amb els firaires, i a canvi de que les atraccions treballin en uns preus més econòmics i que afavoreixen a la gent del poble.
Clar. I aquí, doncs, està passant el contrari, és el que us ha passat a vosaltres amb l'Ajuntament de Lleida. Hugo, el sector s'ha recuperat de la pandèmia, crec, a poc a poc, amb dures penes, però ara us toca ballar amb un altre problema, que és la inflació, també, no?
Correcte. No, gràcies a Déu, després de la pandèmia, pues, a raó de que hem de dir que som un país que ens agrada sortir de festa, que ens agrada tal, pues, hem tingut, gràcies a Déu, l'any passat, unes fires que, claro, molts llocs, sobretot, no havien tingut fira o festa major durant els últims dos anys, pues, la gent se va volcar amb nosaltres, que gràcies a Déu, perquè el nostre sector va ser un del sector també que no es ve, però era molt perjudicat, igual que les orquestres, els circs, claro. Al moment que cancel·laven una festa major, pues, tot el que arrastre, vull dir, igual que les organitzacions de verbenes i tant d'això. I gràcies a Déu, pues, l'any passat, moltes fires que portàvem en dos anys, sobretot, per exemple, en el meu cas, que no s'havien fet, o festes majors, pues, se va notar millor. Ara que sí, tenim de reconèixer que a partir ja de l'hivern pues, ja es va començar a notar pues, que tornava la normalitat.
Jo parlava, Hugo, de la inflació. Intentareu mantenir preus o, lamentablement, els heu de pujar els preus?
Claro, si el problema és això, si nosaltres nos encareixin, sobretot, perquè ja, per exemple, en el meu cas, és molt fàcil. Jo tinc un gasto de camions, de vehicles, de gasol, i tot això no ho puc reduir, perquè va pujant. Però sí que el que puc reduir són, per exemple, les taxes econòmiques de l'Ajuntament, si té un mirament pels pobles, o per la seva ciutat, i pel seu públic en general. Si això ell me pot rebaixar per un costat, jo sí que puc mantenir el preu de l'any passat, o puc intentar inclús baixar el preu de l'any passat. El que no puc és, si a aquest tipus d'inflació també li va sumant el que són els preus de les taxes municipals, que també s'encareixen més, al final, qui paga? Paga el pobre pare que arriba amb els seus nens a les firetes, o l'avi que porta els seus nets, que arriben allà i van a una pressió amb uns preus, doncs que realment, i tristament, no és que siguin abusius, és que t'obligui tots els gastos que tens darrere de la teva espatlla.
A reduir la despesa. Hugo, se'ns acaba el temps ja. Com ha canviat el món de les fires? Ha evolucionat, suposo que com tot, en positiu i amb millores importants, veritat?
Claro, tot això ha anat molt millorant. Nosaltres, pues, gràcies a Déu, com tot que va millorant, amb l'eficiència energètica, amb el consum, amb el manteniment, les atraccions cada vegada són millors, però, claro, tot això, al final, suporta un ingrés econòmic bastant gran.
Molt bé. Hugo García, firer històric de les comarques de Lleida, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Esperem que, tot i el revés que heu tingut avui amb l'Ajuntament de Lleida, doncs la temporada sigui bona. T'ho has dit, que ho mires amb optimisme de cara als pròxims mesos, i moltíssima sort, eh? I sobretot recordar als pares i als avis que hem de portar els nens a les fires, que els agrada molt, i això passa molt bé, eh? I us hem d'ajudar.
Vinga, moltes gràcies, vale? Vinga. No serà
si no lo suelto. Molt bé, estem ja a la recta final del migdia i a aquesta sintonia Esports Cope. Joan Balloni, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
D'aquí no res, a les 3 i 5, Esports Cope. Ressaca del 0-0 Girona-Barça, eh?
Sí, empat a 0 entre el Barça i el Girona. Bon punt pel Girona, un partit dolent del Barça. Els números del Barça són molt bons, és líder, porta 13 punts d'avantatge sobre el Real Madrid, però el futbol que ofereix l'equip és molt pobre, i Xavi s'enfada perquè pensa, diu, que no s'està donant el valor que s'ha de donar al que està fent l'equip aquesta temporada. Parlarem d'això, també de l'Espanyol, escoltarem a Brad White, que ha parlat avui, farem la prèvia de la jornada de Champions, que també tenim avui els partits d'anada dels quarts de final de la competició, City-Bayern i Benfica-Inter, i en plana poliesportiva parlarem d'handbol, que tenim l'anada dels quarts de final de la EHF entre el Granollers i el Flensburg.
3 de la tarda i 5 minuts, Esports Cope, bon programa, Joan.
Gràcies.
La Linterna, Montse Rodríguez, què tal?
Què tal, bona tarda.
7 de la tarda, el bullying, que avui és el protagonista dels informatius nostres, avui.
Efectivament.
Amb qui ho abordaràs, tu?
Doncs avui parlarem d'aquesta triplicació de casos d'avisos de bullying amb la Carme Cabestany, que és la presidenta de l'associació No a l'Acoso Escolar.
Molt bé, més coses, no?
Mira, parlarem també del sector del circ i dels firaires, que es preparen per una temporada que pinta bé, diuen, després de la crisi de la pandèmia. També parlarem de la recomanació d'instal·lar detectors de fum a casa per evitar incendis. I atenció, perquè parlarem de la mel, que es veu que la que mengem, l'ossada, està adulterada.
7 de la tarda, Linterna Cope, continua Migdia Cope, Pilar García Muñiz, ens segueix explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau.